Efectivament, continuem parlant de cinema, entre d'altres. Ara amb Níger Tous, ell és de Barcelona, però té una relació ben estreta amb la nostra illa des de molt petit. De fet, la seva mare hi viu tot l'any. Té 28 anys i ha estudiat cinema al Regne Unit. Actualment es dedica a moltíssimes coses. Fa direcció d'art en publicitat i en videoclips, d'alguns dels quals són artistes illencs, com és el cas de Marc Seguí o Xavivo. D'altra banda, té una secció de cinema a Ràdio Primavera Sound i fa feina com a coordinador d'animació de Masterchef fent els decorats. A més, fa feina per Meta, Facebook, venent ulleres Ray-Ban intel·ligents. Avui parlarem amb ell de totes aquestes coses, de cinema, de publicitat, d'ulleres intel·ligents de Facebook i de la seva relació amb la nostra illa en Formentera. Níger Tous, bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, moltes gràcies per aquesta introducció que ha quedat molt llarga, però un plaer estar aquí.
Efectivament, molt llarga com totes les coses que fas. En primer lloc, explica'ns una mica quina és la teva relació amb Formentera, com van arribar aquí els teus pares i bé, quina relació hi tens amb l'illa?
Mira, doncs, bueno, nosaltres ens considerem molt d'aquí perquè els meus pares es van conèixer ja als 80 a la illa i ja vam arribar nosaltres, pues, bueno, jo només néixer, ja vaig néixer a Eivissa i ja vaig venir aquí els tres primers anys de la meva vida i com tu ja sabràs, perquè vam coincidir en aquella època, vam ser com fills del Mercat de la Mola, llavors tota la infància va ser això, va ser passar els estius aquí mentre els nostres pares estàvem en el mercat venent. Doncs ens ajuntàvem tots els nens de la Mola i passàvem allà hores, doncs molts cops estan a la zona on es fan els shows culturals, per exemple l'Eric sempre, que era un resident de la música d'allà del mercat, i nosaltres doncs, ens van donar, no? Ens donava molt per sempre estar pendents del cuentacuentos, que es deia Fernando, que sempre portava contes de l'Eduardo Galeano, escriptor uruguaio. I llavors d'allà ens va donar bastant de nosaltres intentar recrear aquests contes i bueno, amb la Jamila inclús ho fèiem junts, allà ens pujàvem a l'escenari i des d'allà comença com aquest amor per l'art de contar històries, no? D'explicar contes i llavors ahir va començar tot, sí.
Per això vas estudiar cinema?
Sí, justament va començar en aquella època bueno, aquesta idea de, no, d'explicar-nos contes i de continuar la cultura d'això, d'explicar històries. I jo ja sabia en aquella època que em volia dedicar al cinema, o sigui, ja des de molt petit. El bo és que aquí també a Formentera vaig conèixer personatges com, per exemple, Lorenzo, que també és un amic que tenim en comú i que té el seu propi espai a la ràdio, i que ja va començar a introduir-me molt a pues, històries fantàstiques, tot el tema del... tant del Tolkien com ciència-ficció, escriptors com Isaac Asimov. Llavors ja va començar a influenciar-me molt amb el tema aquest de que es podia mantenir aquesta fantasia d'una miqueta a la infància al món adult si es feia com tema de producció de cinema o d'escriure històries.
També ara mateix fas publicitat, no? Hi ha algun anunci que hagis fet que sigui especialment conegut o especialment curiós?
Sí, bueno, sobretot va haver-hi un moment a Barcelona on van començar a arribar tots els directors i fotògrafs americans. Crec que hi ha hagut una mena com de... que veuen la producció aquí a Espanya, a la península, sobretot, molt factible, de tema pressupostos i d'equips tècnics molt bons. Llavors, vaig fer un que em va fer molta gràcia, molta il·lusió, que va ser el d'American Express, perquè ens van volar per tota Espanya, per tota la península, ens van emportar les Bernedas Reales, que està allà per Pamplona. Llavors és com una mena de desert on surten unes roques i clar, és una manera una miqueta de que els estrangers t'ensenyin, no, coses molt boniques de la teva terra també, o sigui que em va fer molta il·lusió per aquest sentit. I després el que mencionaves abans dels videoclips, que vaig començar amb una productora mallorquina, que la porta un amic mallorquí que es diu Pau Mateu, i llavors el que va començar a fer va ser tots els videoclips per tots els artistes balears que estaven en aquell moment sortint, però que ja tenen bastant renom, com per exemple el Marc Seguí, i amb ell sí que em va fer molta il·lusió aquests videoclips perquè feien molt contacte amb les illes, es van rodar tots a Madrid, però sempre intentant arribar a aquesta estètica com més balear. Llavors va ser com un exercici molt creatiu també d'intentar portar les illes a la capital.
Escolta, per la gent que no ho sàpigui molt bé d'acabar el tema, a què es dedica un director d'art? Quina és la part d'art de la producció doncs, cinematogràfica o de videoclips?
Clar, doncs, en veritat està present quan tu mires qualsevol pel·lícula, qualsevol anunci o videoclip, és una part que està molt present, inclús és una part visual. Sí que hi ha uns altres treballs al món del cine que es queden més invisibles una miqueta darrere de càmeres, però és bàsicament dissenyar tot l'estil, tota l'arquitectura i els colors que omplen l'escena, o sigui, en francès tenen aquesta paraula que és la mise en scène, que és, no?, com tot el que omple una escena cinematogràfica. Llavors, és una miqueta treballar-ho tot, crear-ho des del principi. Ja, al principi és molt, molt estudi, perquè, per exemple, ja estàs fent una peça que sigui molt específica de... d'un període de temps molt important. Per exemple, no has de treure res de les normes, diguem, o sigui, no pots afegir un cotxe de sobte a una pel·lícula medieval.
Aquest tema és polèmic, perquè hi ha molts comentaris, no?, de, ostres, no, és que en aquest segle no hi havia això, l'altre, no?
Clar, després tens tota la llibertat creativa, que tu pots dir, mira, molts cops passa que diuen, la meva pel·lícula no té un temps fixe, no?, o un lloc fixe, és com... podria haver passat a qualsevol lloc en qualsevol moment, però sí que és veritat que has de preservar com unes normes de sobretot de context històric, perquè sí que hi ha històries que depenen molt de l'època que estan parlant. Però per mi, en molts casos, en el tema dels anuncis, sobretot... Bueno, els anuncis sempre passen per el filtre de la productora, del client, de la marca.
Clar.
Llavors sempre tens unes pautes que has de seguir, però en el tema de ficció, per exemple, molts cops pots fer llibertat creativa i de sobte dir, pues mira, aquesta fàbrica serà tota de color rosa, o saps, què quedarà millor a pantalla i que serveixi la història, sobretot.
També has d'aconseguir com coses, no? Objectes, sí. Vestuari... aquesta feina, déu-n'hi-do, és una mica implicativa i sobretot si no tens molt de pressupost...
Total.
Has de buscar-te la vida creatiu. I clar, de vegades no tens sous per pagar allò que sé quin moble o quin
Totalment.
Aparell. Com us apanyeu?
O sigui, normalment, si tens molta sort, tens equips més grans, llavors dediques a una persona que només es dediqui a això, al prop buyer, es diu... que llavors tu li dones una llista de desitjos del que necessites i la seva única missió és anar per tota la ciutat trobant tots aquests objectes. L'única vegada sí que passa que tu has de fer aquesta tasca, o sigui, et toca a tu també anar a comprar, llavors et transformes de sobte en un negociador, saps?
Clar.
Perquè estàs allà a Wallapop, pues, lluitant amb la gent de dir-los, vinga, te'l compro per 5 euros, sisplau, te'l vinc a buscar jo. Llavors hi ha hagut molts rodatges que els dies d'abans és bàsicament agafar el cotxe i anar fent voltes per la ciutat, més que estar allà sentat amb un llapis dibuixant el que vols treure, saps, una miqueta.
Crec que a Barcelona hi ha com llocs que es dediquen una mica en això, no?
Sí.
A llogar com material pel cinema.
Sí, sí, sí.
En aquest cas està bastant
sí,
bé, però clar, no hi haurà de tot.
Clar, no, i molts cops inclús t'has de trobar amb objectes que han sigut utilitzats milions de cops. Llavors,
ja.
Si la càmera s'apropa molt a aquell objecte, per exemple, i està trencat o ja veus que té alguna taca, clar, l'has de trobar tu d'una altra manera per poder fer-ho així. És que per decorar coses grans pots afegir el que tu vulguis, però després quan la càmera s'apropa a coses específiques has de tenir molt de compte, molt de cura amb això.
Escolta, sobre la teva faceta com a venedor d'ulleres intel·ligents Ray-Ban de Meta, com vas aconseguir aquesta feina?
No, just. Sí, abans quan m'has mencionat sí que quedava com molt, no?, despuntero. Però sí que és veritat que això va ser perquè vaig estudiar la carrera de cine a Anglaterra.
D'acord.
Llavors ahir, pues, bueno, vaig tenir la sort de poder practicar molt bé l'idioma i
sí.
de bueno, poder parlar en anglès, sobretot al món professional, ara mateix parlo sobretot en anglès. I llavors ells estaven buscant justament això, gent que tingui horaris com una miqueta flexibles entre rodatge i rodatge, i llavors el que van fent és ens van volant per tota Europa, ens van com entrenar molt amb aquesta tecnologia, que si vols ara te l'explico una miqueta
sí,
perquè
sí.
és molt interessant. I després ara doncs, ens dediquem a això, a quan tenim un temps entre rodatges, doncs, de poder anar-nos. Ara jo a final de mes tinc molta sort perquè me'n vaig a São Paulo amb ells, llavors estic... Podem
Uau.
Viatjar gràcies a les ulleres de Meta.
I com funcionen? Explica'ns.
Doncs fa uns anys l'empresa de Meta, que bueno, ja sabeu, és del Mark Zuckerberg, que porta WhatsApp, Facebook, totes les aplicacions de comunicació, van decidir entrar molt fort amb el tema de la realitat virtual, no? Amb les ulleres aquestes de... Bueno, van comprar l'empresa Oculus, llavors tenen les ulleres aquestes de realitat virtual, i després li es va donar com per intentar abordar aquesta tecnologia, però des de l'altre extrem. Mantenint els ulls sempre al món real, com no quedar-nos mirant pantalles o estar totalment submergit en pantalles. Llavors van crear aquesta Ray-Ban que bàsicament no tenen cap mena de pantalla ni res, o sigui, tu directament mires a través d'uns vidres com si fossin unes ulleres normals. L'únic que per àudio sí que pots interactuar amb tot el tema internet i tal. Llavors tu li pots demanar a la intel·ligència artificial que pots cuinar amb els ingredients que tens davant, o per exemple que et doni direccions per anar a un altre lloc, o alguna cosa que és molt interessant, que jo utilitzo molt, és demanar context que et doni més informació sobre coses. Per exemple, podries estar caminant per Formentera, mirar l'església de Sant Francesc i demanar-li informació sobre l'església, saps?
O sigui, tu no veus una pantalla, però les ulleres detecten el que tu estàs veient
sí.
a través dels vidres.
Bueno, ells tenen una camareta que està posada com a la patilla de la ullera, llavors fa una imatge i la processa superràpidament utilitzant uns xips que porten les pròpies ulleres. Llavors, clar, et pot anar a donar informació. La gràcia és, per exemple, quan anem ara a concerts de música, molts cops et dones compte que la gent no està mirant a l'artista o a la cantant, sinó que estan mirant el vídeo que estan gravant de l'artista o la cantant. Llavors, la idea d'aquesta tecnologia és una miqueta de deixar-te tu observar l'artista directament amb els teus ulls, ballant, amb, jo què sé, agafant coses amb les mans, i poder gravar i poder enviar tot aquest contingut pues, si vols tenir un record.
No sé si aquestes ulleres es venen molt.
Sí, o sigui, crec que encara no han entrat com al mercat general, diguem, de que tothom les porta i tothom les detecta si les veu pel carrer, però sí que és veritat que en mercats com Anglaterra, Estats Units i tal, sí que estan funcionant molt per tots els creadors de contingut que... Saps els típics vídeos que veus de gent que està dibuixant amb les mans i tu pots veure com el vídeo de com ho estan dibuixant i després la persona en la que estan dibuixant? Doncs amb aquesta tecnologia jo crec que poden... No? Bueno, fan molt aquests vídeos que em surten a Instagram, però sí que no ho he vist al carrer com...
Clar, és que és una mica ciència ficció de moment,
total.
És bastant...
Sí, jo em sento molt James Bond, saps? Vaig
allà
amb tots els gadgets i penso, mira, ja... Som com el Doctor Gadget, la nostra generació, ja.
Totalment, totalment. Escolta, anem ara també un altre cop al cinema. A l'octubre és el Festival de Sitges, importantíssim festival de fantasia, ciència-ficció, terror de Catalunya, on tu també hi treballes, no? Uh-huh. Com a acreditació de premsa.
No, allà acreditacions les faig al Festival de Primavera Sound, però
d'acord.
A Sitges porto ja 5 anys que sóc el coordinador d'entrevistes de premsa
uh-huh.
i també el coordinador de l'equip de traductors.
D'acord.
Que són, sí, dos departaments diferents.
No sé si tens algun abans del que podrem veure a l'octubre, alguna pel·lícula destacada que puguis recomanar-nos.
Sí, o sigui, jo crec que aquest any justament ha sigut l'anunci de les pel·lícules que venien, que de moment s'han anunciat, diguem, un 60-70% de la programació. Ha vingut molt fort, jo estava superfeliç el dia que estava escoltant la roda de premsa del festival. Sobretot perquè s'inaugura amb Alfa, de Julia Ducournau, que és una directora francesa que ja... la tenim super adoptada al festival perquè va començar amb la pel·lícula de Ro, de Crudo, que tractava d'una veterinària que a poc a poc anava descobrint les seves afinitats caníbals mentre estudiava la carrera, i que la següent pel·lícula va emportar-se la Palma d'Or a Cannes, que és Titan, que també tractava d'una relació una miqueta especial entre una noia i un cotxe. I llavors és una directora que sempre el gènere del fantàstic i del terror ha tingut molt a sobre perquè porta poques pel·lis, però cadascuna ha marcat bastant tendència.
Uh-huh.
Llavors ara ens porta una tercera pel·lícula que tracta una miqueta sobre la pandèmia del SIDA als 80, però que ho tracta des d'un punt de vista, com ella sempre, molt fantàstic. Llavors estem molt contents de tenir-la com pel·lícula d'inauguració al festival. I després també tenim una altra pel·lícula que està basada en els llibres de Mariana Enríquez, que és una autora argentina que sobretot fa molta col·lecció d'històries de terror. I llavors, per fi, s'estrena una pel·lícula basada en un d'aquests contes. Llavors jo estic com molt content perquè és una autora que m'he llegit tots els llibres, saps? I és com que espero que vingui també com convidada. Però està basat en el llibre de Peligros de fumar en la cama, que és molt bon.
Doncs satisfet, no?, amb aquest festival a l'octubre.
Sí, sí, molt content. Sempre porta sorpreses, però veurem a veure què tal aquesta edició.
Molt bé, sobre altres premis, et volia fer una pregunta. Aquesta pel·lícula es va projectar al cinema La Fresca fa aquest mes o el mes passat, i et volia fer una pregunta d'opinió. Has vist Emilia Pérez o no?
Sí, i jo just la vaig veure al Festival de Cannes, o sigui, quan vaig anar a Cannes l'any passat, que va ser el meu primer cop al festival, la vaig veure allà i, clar, crec que em fas la pregunta amb trampa, no? Et veig
sí,
que estàs com...
Saps per què? Perquè...
Digue'm.
Perquè jo no l'he vist, eh?
Vale, vale.
Perquè vaig veure alguns trailers, vaig veure alguns fragments i vaig dir, ostres, aquesta pel·lícula és infumable, no la veuré. Però, clar, després és veritat que molta gent la defineix com a una obra mestra... I clar, em sobta una mica perquè realment les parts que jo he vist semblen doncs, una pel·lícula doncs, d'última sèrie, vull dir.
Sí,
però
sí.
Jo no sé si és així, o si igual hi ha alguna cosa que des d'un punt de vista més professional jo no sé entendre o no sé captar, perquè de vegades les pel·lícules doncs, es fan amb una sensibilitat que no és per tothom, vull dir.
Clar, però al final l'important és com connectis tu amb la pel·li, o sigui que si la veritat no ha aconseguit que molta gent connecti amb aquesta pel·lícula, llavors ja és com un fallo, no? Una miqueta del que està explicant la història, però...
Amb tu va connectar o no?
Sí, jo la veritat, i mira que l'he defensat més cops en altres ràdios, i tal, també, sí. O sigui, perquè jo la vaig veure a Canes in situ sense cap tipus de motxilla, no? Yeah. De crítics ni res, i en una primera instància sí que vaig pensar, és algo diferent, és algo que no he vist abans, rotllo que sí que he vist musicals on una miqueta el tema on que està tractant, perdona, no es mereix un musical, però en aquest cas sí que deia, bueno, pues potser sí que és molt interessant aquest enfoque que té una miqueta. L'únic que passa que a part de tota la polèmica que ha tingut amb la protagonista, jo també vaig tenir moltes escenes en les que em va treure molt del... Es diu suspension of disbelief, és com un concepte en el que tu quan entres a veure una pel·li tu ja saps que estàs veient actors actuant un paper. Però les pel·lícules molt ràpidament aconsegueixen que t'oblidis d'aquest concepte i que disfrutis una hora i mitja, dues hores del que estàs veient sense qüestionar-te res del que hi ha a la pantalla, no?
Sí.
Llavors aquí què passa? Que entres molt bé a la pel·lícula però després no paren de sortir personatges o escenes com, per exemple, el de la Selena Gomez,
sí.
Que suposa que és... Sí que s'entén que ve dels Estats Units i que està vivint a Mèxic i per això té aquest accent, però costa molt creure-se-la quan està actuant. Llavors, sí que és veritat que a mi sí, em va funcionar molt bé la Zoe Saldaña i la Carla Sofia Gascón. Les escenes amb la Selena em treien totalment de la pel·lícula i t'ho juro que tampoc crec que sigui una pel·lícula tan bona ni vaig entendre totes les nominacions que va tenir als Oscars i tal.
En tot cas, o sobrevalorada una mica o infravalorada, no?
Sí, l'important és que ha generat debat, que al final és l'important, no? Que la gent parli d'aquesta pel·li.
Molta publicitat que... gratuïta al final,
totalment,
eh?
Sí, sí.
Bé, volia comentar amb tu, doncs, el cinema a la fresca, perquè donen El mal no existe, una pel·lícula japonesa de Ryusuke, a veure si ho dic bé, Kamaguchi, de 2023. És una família doncs, que viu a un poble, a Tòquio, prop de Tòquio, doncs la seva vida es veu afectada quan descobreixen que prop de la casa, de la seva casa es vol construir un glamurós càmping i allà un debat, no? La contaminació, la preservació d'aquell indret on viuen i després, no sé si, crec que hi ha també una part una mica de misteri. Anem a escoltar el tràiler.
Pino.
Eso es un alerce.
Los pinos son rojos, los alerces negros.
Por allí pasan los ciervos.
¿Qué?
El lugar donde queréis poner el glamping es un abrevadero para ciervos.
Bé, aquí està el tràiler. No sé si has vist aquesta pel·lícula. Què ens pots dir del mal no existe?
Sí, just la vaig veure quan va sortir als cinemes. Hi havia molta... Venia de l'èxit una miqueta de Drive My Car, que es va emportar l'Oscar bueno, fa un parell d'anys, potser tres. Llavors hi havia aquest interès, no?, pel tema del cinema japonès rústic, sobretot. I vaig anar al cine a veure-la només sortir. També havia passat per festivals i havia tret molt bona crítica. I és una pel·lícula que ja directament el títol et fa qüestionar-te moltes coses, no? El mal no existe, o sigui, ve des d'un punt molt positiu, però a la vegada, venint del Japó, ja pots imaginar-te que hi ha algun missatge subliminal, un mal que està com al darrere de totes les coses, però justament comença que és una pel·lícula que té dos parts, diguem. Una primera part, no parlaré de la segona, perquè justament és la gràcia de la pel·lícula.
D'acord.
Diguem que el cinema asiàtic en general juga molt amb els giros de guió i sorprendre l'espectador, però sí que la primera part impacta molt perquè t'introdueixen a un món rural, rústic, que aquí ens podem connectar molt, diguem,
sí,
perquè
clar.
És com una comunitat s'ajuda davant de tot els, diguem, a les coses que et poden portar el clima, o sigui, com s'ajuden a que arribi aigua a tots els veïns de la comunitat, no? Com ajudar els cèrvols, com surt el tràiler, a que creuin per passatges segurs del bosc. Llavors, és molt espectacular perquè no et pares de qüestionar aquest concepte del mal no existe. Estàs veient bondat absoluta d'aquesta comunitat rural, però de sobte és el que dius tu, arriba al mal, diguem.
D'acord.
Arriba aquesta figura del glamping, que és aquest nou concepte de campament super de luxe. Però mai és com una pel·lícula en blanc i negre en el sentit de esto es lo malo, esto es lo bueno, sinó com es va produint, no?, tots els canvis i els girs aquests, que us recomano molt que l'aneu a veure, sobretot. Jo crec que aquí és com a experiència 4D, en el sentit que estàs veient aquest món rural a la pantalla, estàs envoltat, sobretot avui es fa la Mola, llavors esteu envoltats allà per als boscos, pels arbres, llavors serà una experiència molt maca veure-la aquí.
Molt bé, doncs recomanable aquesta pel·lícula que es farà, recordeu, a les 22 hores a la Casa del Poble de la Mola, avui. D'altra banda, bé, el nostre cinema a la fresca doncs està molt bé, però si tu hauries de posar-hi alguna pel·lícula que creguis que hem de veure aquest estiu, quina hi posaries?
Bueno, jo és que estic obsessionat ara mateix, amb el, bueno, sobretot sempre amb el realisme màgic, o sigui, m'encanta, i hi ha aquesta directora italiana, Alice Rohrwacher, que ja va fer Lazzaro Felice fa uns anys, que a mi em va al·lucinar aquesta pel·lícula, perquè també té aquest sentit, no?, com dels santurals al món d'ara i com es pot ser millor persona i sobretot amb el tema aquest del realisme màgic, perquè mai saps si aquest personatge de veritat és un sant de la felicitat, de la bondat, o és simplement una bona persona del món. Però després va treure la segona pel·lícula, La Quimera, que a mi m'al·lucina, perquè és tot el tema dels Tamborileros, que és un grup a Itàlia que van traient bueno, van saquejant les tombes etrusques i llavors tenen aquesta figura que un altre cop, com la primera pel·lícula, no saps ben bé si és una figura com santurial o és un humà normal, però que té la capacitat de veure on està l'amor i de sentir-se molt connectat per la mort. Llavors ajuda aquests bandoleros a obrir tombes i treure-les, però amb totes les conseqüències que això porta. I crec que aquí a Formentera, com tenim tot aquest folklore també nostre i tal, jo crec que funcionaria molt bé.
Doncs mira, la quimera recomanació del Níger Tous. Bé, el diumenge tenim el Jardí de Zaseres encurtits, curs de dones de les Balears, protagonitzat, impulsat per la Comissió de Festes de Santa Maria, just en parlàvem ara fa una estona. No sé si hi aniràs, també hi ha un convit d'envinagrats.
Segur. A sobre, el cinema en curt també és cinema, llavors s'ha de sempre apujar i després d'aquí surten les grans directores, o sigui...
Escolta, tu que has estat aquí a Formentera doncs molts anys, has vingut pràcticament gairebé cada any, com consideres que, o sigui, com analitzes l'evolució de Formentera? Perquè quan hi estàs tot el rato, o sigui, quan estàs any rere any, hivern, estiu, doncs igual no te n'adones tant, però no sé si tu en els darrers estius doncs has notat algun canvi sobre, per exemple, el tipus de turisme que hi ha, o no sé com passes els dies aquí... Què ens pots dir de l'evolució, no?, de la nostra illa?
A veure, clar, jo visc a la Mola, llavors, és una miqueta...
Estàs en una bombolla, no?
Totalment, i sempre ho dic, perquè quan arribo, per exemple, vaig arribar ara la setmana passada al vaixell, tinc aquesta impressió, sí, no?, de on m'estic ficant, està patat de gent... Jo normalment sempre vinc cada mes i mig, més o menys, durant l'hivern. Sí. Llavors, esclar, és una altra experiència de... venir totalment sol al vaixell, estar com molt meditatiu, pensant en les teves coses, i de sobte ara pues, haver de lidiar amb centenars de persones del mateix vaixell, diferents energies, perquè veus que hi ha gent que ve de festa, hi ha gent que ve perquè tenen molt interès pel lloc o perquè volen fer turisme més rural, però sí que és veritat que després arribo a la Mola i m'oblido de tot això fins que no... Pues, o baixo a Sant Francesc o Sant Ferran o...
O sigui, que ets de la Mola de la Mola.
Sí,
perquè
sí.
Perquè la gent de la Mola és així.
I ens quedem allà, a sobre, sí, com... No volem ni baixar mai. Però sí que veig que hi ha hagut un canvi, ara és molt més divers el tipus de turisme que arriba. Sí que noto que hi ha un al·licient més de luxe, de diners, perquè veig, per exemple, ahir vaig veure Espalmador, que estava tot el catàleg de, diguem, de superestrelles. Sí, jo mentre sigui sostenible i es pugui mantenir aquest nivell, entenc que ajuda a l'economia local, però sí que és veritat que potser està arribant a uns límits ja massa...
Sí, hi ha molts dubtes sobre la sostenibilitat aquí del turisme.
Totalment.
No sé quins plans tens per aquests dies, això, no? Quedar-te per la Mola, gaudir, descansar, igual anar encurtits demà, però
totalment,
diumenge,
o sigui, aprofitar tota la cultura que Formentera sempre ofereix i a la vegada també tenir aquests moments de natura, de perdre't pel bosc, anar a l'acantilat...
Molt bé.
Sí.
Doncs Níger Tous, graduat en cinema, director artístic, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar de cinema i una mica de tot aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.